Radio Estel. Descobreix tot un territori mancant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Minuts, en parlàvem avui a l'informatiu i la setmana passada el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, segueix acusant de terrorisme protestes del Tsunami Democràtic i el CDR durant el procés, intentant esquivar d'aquesta manera la llei d'amnistia, que és a punt per al debat i posterior aprovació al Congrés dels Diputats, intentant imputar també d'aquesta manera polítics com Carles Puigdemont o Marta Rovira. A més, pel broc gros, el magistrat també hi veu indicis de delicte terrorista en el concert que els Amics de les Arts, Doctor Prats, Gertrudis, la companyia elèctrica d'Arma o els Catarres van fer davant 100.000 persones a la plaça Universitat de Barcelona, un acte en jornada de reflexió, però que la mateixa Junta Electoral Central aleshores va rebutjar prohibir en no demanar-se el vot per cap opció política. Però què és i què no és terrorisme i, sobretot, com s'hi ha jugat políticament i judicialment amb el terme? Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Robert Manrique. Ell és assessor, com saben, de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme i víctima de l'atemptat d'Hipercor. Senyor Manrique, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, què hi ha?
Robert, quin us creus que s'està donant els últims anys el terme terrorisme?
Malauradament s'està banalitzant el que va ser el terme de terrorisme com a tal i, per desgràcia, n'hi ha gent que està utilitzant-lo doncs, per, anem a dir, com per atacar el que poden ser diferents ideologies, el que poden ser qüestions simplement de criteris personals o col·lectius, però evidentment, jo ja porto molts anys, jo i algunes víctimes, tampoc totes, malauradament, no? Però a mi m'agradaria que quan es parla de terrorisme i es comparen altres qüestions, comparant-les o posar-les al mateix nivell que el que és el terrorisme com a tal, m'agradaria que algú es plantegés si era el mateix, pues, què sé jo, no sé, tancar una carretera, tallar una carretera o tallar un aeroport o què sé jo, els accessos a un lloc públic, si es pot comparar, per exemple, doncs, el que va succeir a Hipercor, o si es pot comparar a disparar tres trets al clatell d'una persona totalment innocent. És a dir, s'estan posant en una mesura qüestions que jo entenc personalment que no tenen res a veure. És que si hem de parlar d'això, a mi em ve a la ment moltíssimes imatges de col·lectius, de treballadors, de miners, de gent amb altres indrets de l'Estat, que protestaven i tallaven carreteres i fotien pneumàtics cremant a meitat de la muntanya. I mai ningú ha dit que fos terrorisme. Per tant, a mi em sembla que, desgraciadament, s'està utilitzant la paraula terrorisme amb una, anem a dir, amb una banalitat que desmereix i fins i tot minimitza el que realment és el terrorisme.
Entenc, Robert, que totalment en contra, doncs, de la decisió de Manuel García Castellón, eh?
Home, evidentment, evidentment. Però és que ja no és només que ho digui el jutge García Castellón. És que, aviam, jo ara parlo de memòria, no? Però jo recordo la llei 32/99, que va ser la primera llei extraordinària per a assistència o solidaritat amb víctimes del terrorisme, que textualment, ho diria en castellà, diu algo així com és víctima del terrorisme tota aquella persona que sufre daño físico o psicofísico derivado de acciones perpetradas por persona o personas integradas en grupos o bandas armadas o que intentan alterar gravemente la paz ciudadana. Si aleshores el fet de tallar els accessos a un aeroport o tallar, què sé jo, una carretera o aquest tipus de coses es compara amb terrorisme, quanta gent no està alterant la pau ciutadana constantment amb manifestacions, amb altres tipologies de contactes que possiblement si podrien ser aldarulls? Però, clar, posar-lo com a terrorisme... Jo no sóc advocat ni sóc jutge, sóc simplement l'ex-assessor de l'abogat, no? Mm. Però són 35 anys de feina amb aquesta tasca i he vist moltíssimes actituds i moltíssimes activitats que estan molt pitjors, però molt pitjors, del que hagi pogut passar ara, no? I, malauradament, doncs sembla que, bueno, doncs això, el que dèiem abans, terrorisme per algun jutge és tot allò que a ell no li agradi, punt, ja està. Malauradament funciona així aquest país ara mateix.
Mm. Per mi és important, eh? Per les víctimes, què implica tot plegat? Què implica que es parli i es banalitzi la paraula terrorisme en aquests termes?
Aviam, depenent de quines víctimes. Agraeixo el fet de poder explicar, quan diguem què en pensen les víctimes, evidentment jo no estic parlant, ni mai he parlat, ni mai se m'acudiria parlar en nom de les víctimes, perquè les víctimes cadascuna podem tenir al nostre criteri i és tan respectuós un com l'altre. Vull dir, el que cada víctima pensi és independent de que pugui passar la víctima del costat. No?
Doncs deixa'm rectificar, però, clar, Robert, per una víctima com tu, què significa?
No, a mi referir que es parla sempre de lo que pensen les víctimes o no, si les víctimes poden pensar el que ens roti. El que passa que, malauradament, n'hi ha gent que s'ha erigit, no sé qui hagi donat el dret, però bueno, allà ells, n'hi ha gent que s'erigeix, fins i tot gent que no és víctima del terrorisme, creuen tenir la representativitat d'aquest col·lectiu. Per exemple, si li preguntem ara mateix a les víctimes del terrorisme dels atemptats del 17A, algú li ha preguntat amb aquestes víctimes, que són 500, poca broma, eh? Sentència i sumari parlen de 500 persones afectades. A qual s'ha preguntat què en pensen de, per exemple, el que diu García Castellón? No. Però, bueno, però aleshores sembla que les víctimes piensen tal o qual. No, ja, siguem realistes. Conec milers, i no dic centenars, dic milers de persones afectades pel terrorisme. I us puc dir que ara mateix, amb el tema de García Castellón, n'hi ha víctimes d'ETA, víctimes del Grapo, víctimes de l'extrema dreta, víctimes de Terra Lliure, víctimes de terrorisme jihadista, que no entenen gens ni mica què està passant. És a dir, estan totalment fora de lloc pensant aquest jutge se li ha anat al cap. És que no pot ser que es pugui dir que un concert de música resulta que també és un acte terrorista. De veritat, ja n'hi ha prou. O sigui, si n'hi ha víctimes que ho pensen, allà elles sabran per què i quines prioritats tenen o quins criteris polítics o partidistes poden tenir. Però, evidentment, el conjunt de les víctimes ningú ens ha preguntat. Per tant, a la resposta a la teva pregunta, ens fa mal. Ens fa mal que n'hi hagi gent que diu això en nom nostre sense tan sols ni tan sols consultar ni menys conèixer-nos, que ja té nassos el tema.
Per tot plegat, o a raó de tot plegat, com saps, Robert, que va seguint la política del país, seguint les negociacions sobre l'amnistia. Ho dic perquè Junts a dia d'avui segueix negociant o segueix apretant per tot plegat perquè aquesta amnistia inclogués les persones imputades per terrorisme. Estem jugant amb una línia molt perillosa?
S'està jugant amb una línia molt perillosa des del moment en què s'implica amnistia, terrorisme, alliberament, indults. A mi, quan estem parlant d'aquesta temàtica de l'amnistia com a tal, no és el mateix nivell, ho tinc que aclarir, però jo recordo quan als anys 90, allà pel 1995-96, el govern del Partit Popular va indultar a terroristes de Terra Lliure condemnats, i la raó va ser en pro, i ho dic en castellà perquè és el que van dir en aquell moment, en pro de la normalització de la vida social en Catalunya. I no va passar res. I no va passar res. Evidentment, moltes víctimes a Terra Lliure estaven emprenyades, lògicament. Estaven traient al carrer a la gent que els havia fotut la vida en l'aire. Ara la pregunta és, de veritat, aquesta gent que ara estan acusant de terrorisme, polítics i agents socials, de veritat han fotut la vida en l'aire a algú? De veritat han fet mal a algú? De veritat han posat una motobomba en l'oficina de l'INEM el 25 de maig del 92, deixant 40 ferits? Eh que no? Doncs aleshores, aquestes comparatives, a mi, que a nivell polític ho vulguin discutir, ho vulguin pactar, a mi em sembla perfecte, perquè els polítics fan la seva feina. Ara bé, també hem de tenir memòria i hem de pensar que fa 30 anys no gaire enrere va passar una situació molt similar i ningú va dir res. És el mateix que el dels concerts que comentaves fa una estona. Jo l'altre dia, quan llegia la informació del jutge García Castellón, em venia a la ment, pensava, amb el concert que vam fer, i això ho tinc claríssim, el 19 de març de 1992, un concert pro víctimes del terrorisme per ajudar a les víctimes del terrorisme, on, per exemple, va actuar, entre d'altres, la companyia elèctrica d'Arma. I ara ve aquest jutge dient que la companyia elèctrica d'Arma són uns terroristes per haver actuat en un altre concert? És que, de veritat, és que no entenc res. El que passa és que aquest país, crec, sincerament, que amb el tema de terrorisme es barreja tot i es banalitza tot de tal manera que penso que molta gent ha perdut la memòria o simplement no els interessa, per criteris personals, no jurídics, personals, no els interessa tenir aquesta memòria.
Més qüestions sobre la taula. Saps que ha generat molta polèmica les darreres manifestacions a Euskadi en defensa del retorn dels presos d'ETA a Euskadi. Hi estaries d'acord amb tot plegat?
És que, evidentment, hem de veure realment aquesta manifestació que es va fer l'altre dia. En realitat, què és el que es demanava? N'hi ha mitjans de comunicació que diuen que se pedia la posta en la calle, la liberació de los terroristes. N'hi ha d'altres que diuen que el que es demanava era l'apropament. Si estàs demanant l'alliberament, això la llei et diu que no. Per tant, no pots demanar a algú que la llei diu que no. Però si estàs demanant l'apropament, però si fa 30 anys que s'estan apropant terroristes a casa seva, quin és el problema? Si jo et puc dir que, igual que jo ho penso, n'hi ha moltíssimes víctimes que pensem, sobretot víctimes d'ETA, en aquest cas, que som les més afectades, que a nosaltres, el fet de que el terrorista estigui prop de casa seva o estigui a 1.000 quilòmetres de casa seva, no ens interessa, no ens importa. El que ens interessa i ens importa és que estiguin a la Garjola fins a l'últim dia de condemna. I la condemna la poden complir a Canàries, la poden complir a Bilbao o la poden complir a la Corunya. Que la compleixin on vulguin, on els hi portin, però això ho diu la llei. Aleshores, si algú diu, és que l'altre dia s'estava pidiendo el acercamiento, pues perfecte, que ho demanin, és legal, és legal. No, és que l'altre dia exigien la liberació, no, alto, poca broma, la liberació no, perquè tenen una condemna que complir. Punt, ja està. Clar, aquí tot depèn del viatge, del punt de vista de la gent quan volen saber què és el que es demanava amb aquella manifestació. Repeteixo, es demana l'alliberament? Home, no pot ser, perquè han de complir una condemna. Ara, evidentment, cadascú pot demanar que vulgui, però demanar coses que la llei ja les prohibeix és complicat. Ara, estàs demanant una qüestió que la llei ho permet i que, repetiu, fa més de 30 anys que s'està portant a terme? Jo no li veig cap problema, que demanin l'apropament i que demanin el que vulguin. Evidentment, hem de pensar una cosa, i jo com a víctima d'ETA ho tinc molt clar. Tant de bo, la gent que es manifestava l'altre dia ho haguéssim fet fa 30 anys perquè ETA plegués, o 35 anys o 40 anys enrere. No ha estat el cas, però ara tenim la gran sort que la banda terrorista ETA ja no existeix. Ha fet molt de mal, ens ha destrossat la vida a moltíssima gent, però no hi haurà ningú més que sigui víctima per culpa d'ETA, i això és positiu. Per tant, escolta, que demanin el que vulguin. Ara bé, si es demana una cosa que està dintre de la llei, cap problema. Si es demana una cosa que és il·legal, ja s'ho faran. Evidentment, jo estic més d'acord amb l'apropament que no pas amb l'alliberament, i més si l'alliberament és abans de temps.
Ara que estem parlant de la banda terrorista, deixa'm preguntar-te, Robert, si has pogut veure aquest documental que també va aixecar certes ampolles que va fer Jordi Évole sobre Josu Ternera.
I tant que l'he vist. I a més tinc que agraeixer públicament que en Jordi em va trucar per veure'l abans de l'estrena a Sant Sebastià. El vaig veure tot just, a més, amb la Rosa Lluch, la filla de l'Ernest Lluch, víctima mortal d'ETA. I evidentment, ho vaig dir al primer moment, Quan la vaig veure, perquè jo no opinaré mai d'alguna cosa que no he vist, no com altres 500 persones que opinaven en contra del documental abans de veure'l. Però jo, que un cop l'he vist, vaig poder opinar, i evidentment en cap moment s'està blanquejant a ETA. Al contrari, és que crec, fins i tot va haver una víctima que vam estar veient junts després, i em deia, textualment deia Robert, diu, és que queda ben clar que el més tonto de cada poble estava a la banda terrorista ETA. O sigui, fins i tot jo crec que aquest documental mostra, a qui ho vulgui veure, mostra el nivell intel·lectual, el nivell moral, el nivell de què diria jo, de personalitat excloent per part de la immensa majoria de membres de la banda terrorista ETA. O sigui, Santiago Llosu Ternera realment et demostra fins a quin punt el sectarisme i la manca d'ideologia coherent que pot haver dintre d'una banda terrorista. Per tant, torno a dir-ho, o sigui, de blanqueig d'ETA, res, en absolut. I me n'alegra saber que després d'haver vist el documental, aquestes 500 i escaig de persones que van fer un manifest en contra abans de veure'l, algunes, no totes, malauradament, però algunes han rectificat, han canviat d'opinió i han dit públicament que, evidentment, ese documental no blanquea a ETA. Bueno, mira, les coses s'han d'opinar quan es veuen. És com parlar de terrorisme, parlar en nom de les víctimes de terrorisme com a col·lectiu, quan fins i tot no s'ha patit mai un atemptat. No es pot fer, no es pot permetre.
I per últim, ja que tenim amb nosaltres, Robert, sí que m'agradaria preguntar-te, Robert Manrique, com sabeu, és exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, víctima de l'atemptat d'Hipercor. No valoraré ara tota la seva història, que és llarguíssima, i segurament la podeu llegir en moltíssims llibres i en moltíssima documentació, però en Robert Manrique, com sabeu, va anar buscant una per una totes les víctimes de l'atemptat d'Hipercor, s'ha implicat sempre en l'atenció de la víctima per terrorisme fins al 17 d'agost del 2017, on també s'hi va implicar per aquell atac terrorista jihadista en aquell cas. Robert, a dia d'avui com està l'atenció a la víctima de terrorisme al nostre país?
Ai, quanta estona ens queda? És molt llarg. Mira, et podria dir que malauradament, per resumir-ho molt ràpid, malauradament, amb els atemptats de l'agost del 2017, del Canar, de Rambles, de Zona Universitària, de Cambrils, d'Olèrdula, Subirats, s'han comès les mateixes errades que es van cometre amb l'11M, que d'aquí dos mesos farà 20 anys, i les mateixes errades que es van cometre a l'atemptat, doncs, què diria jo, de Vic, de l'any 90, d'Hipercor, dels anys 80, del Papus, de l'Escala, dels anys 70. És a dir, n'hi ha molta normativa encara que modificar, n'hi ha molta feina a fer amb l'assistència real a la víctima que ja anomeno, o que anomenem nosaltres amb l'equip, la víctima desconeguda, la víctima que ha patit un atemptat terrorista, però que no ha tingut un suport polític o partidista, que som la immensa majoria que no hem tingut aquest suport, perquè evidentment no estàvem ficats en aquests temes, o perquè no ens podien utilitzar, com malauradament altres víctimes sí s'han deixat utilitzar. Aleshores, em dius, què queda per fer? Home, doncs, evidentment, mira, a nivell de Catalunya estem ara estudiant un protocol d'assistència post-atemptat a víctimes del terrorisme, que ja toca, però no tenim encara una llei autonòmica de víctimes del terrorisme, com n'hi ha en altres llocs de l'Estat. No tenim encara la reobertura de l'oficina d'atenció a víctimes del terrorisme que va funcionar l'any 2010 i part del 2011 i es va tancar després. Ens imaginem els familiars dels 16 assassinats de l'agost del 17, més els 345 ferits que estan a la sentència, més les 123 persones que estan en els 68.000 folis del sumari i no estan a la sentència. De veritat, ens imaginem que estarien tan abandonades com estan per part de l'administració, sobretot l'administració competent, que és el Ministeri d'Interior? Ens imaginem lo abandonades que haguessin estat si aquesta oficina hagués estat funcionant? Jo garanteixo que no haguessin estat abandonades gens ni mica. Tenim víctimes de més de 30 països diferents. Ara no fa gaire, el dia 13 de desembre, es va adquirir la fermesa amb la sentència del maig del 2021. Ara és quan el Ministeri d'Interior diu que ha de contactar amb les víctimes. I mentrestant han estat 6 anys i mig sense atendre-les. Jo tinc una documentació de la sentència mateixa estudiada, i amb això acabo, on de l'any 2000, a la sentència del 2021, apareixien més de 50 víctimes que textualment deia no consta informe sanitari. De veritat, l'Estat no ha buscat per saber com estaven 50 víctimes 4 anys després dels atemptats? Això està documentat. Per tant, em resumeixo molt ràpid, queda molta feina encara per fer amb l'assistència a les víctimes del terrorisme anònimes, que som el 99%.
Ja, sí, per últim, perquè em deies això i em quedava una mica frapat, em deies que l'oficina va tancar el 2011. Primera, per què? I dos, a dia d'avui segueix tancada?
Bé, doncs mira, es va crear el 2010, el març-abril del 2010, amb la consellera Tura, el conseller Vallès i el conseller Saura, i quan em va haver el canvi polític a Catalunya, el novembre d'aquell mateix any, el 2010, van decidir, els dirigents de la Generalitat, van decidir, per les retallades, doncs, tancar aquesta oficina. Bueno, els que estàvem en aquella oficina no ens hem desvinculat mai de l'assistència a la resta de víctimes. És a dir, hem estat sempre intentant ajudar a qui hem trobat o a qui ens ha localitzat. Però, malauradament, aquesta oficina continua tancada. Des del 2011, aquesta oficina no s'ha tornat a reobrir. Quan estem amb altres històries, que a mi em semblen perfectes, però no ens podem oblidar que a Catalunya tenim milers de persones víctimes d'atemptats terroristes. Torno a dir-ho, si l'oficina aquesta hagués estat oberta el 2017, et puc garantir que les traves, els pas a les rodes que ens hem trobat quan la UABAT existia, que vam tenir que tancar fa un any, per cert, per això deia ex-assessor, hem tingut que tancar perquè tampoc tenim recursos per continuar la tasca. Però si nosaltres, amb aquests poc temps, amb aquests 5 anys del 18 al 23, hem localitzat a 255 persones, a mi em fa vergonya llegir un comunicat del Ministeri d'Interior del 21 de desembre passat, en la qual diu que tenen que hablar con 200 víctimes. Què vol dir? I la resta no. Com funciona aquesta història? Que ens estem parlant de 500 persones, no només de 200. Aquesta tasca s'hagués pogut portar a terme, i entenc que es podria portar a terme encara, si es tornés a reobrir aquesta oficina i fos la Generalitat de Catalunya la que localitzés en aquestes persones. I et faré un comentari que, bueno, ens tirarem al jardí ja de ple. Malauradament, la llei de protecció de dades ens impedeix contactar amb les víctimes que sabem on viuen, quin telèfon ho tenen i quin correu electrònic tenen. No podem contactar perquè la llei de dades ho prohibeix. Però qui sí que ho pot fer és l'administració, tant l'estatal com l'autonòmica. A què esperen a fer-ho? Aquesta és la pregunta.
Doncs ens quedem amb aquesta pregunta. Exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme a la UABAT i víctima de l'atemptat d'Hipercor, i si em permets també, amic Robert Manrique, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
T'ho permeto absolutament. Gràcies, amic. Una abraçada forta.
Adéu,
a tots. Adéu. Adéu, adéu.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Ten Va. Cuidado, que si no lleva la marca tractor, no es tractor. Exige esta marca. ¿De acuerdo?
Sí.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
25 minuts que passen de les 9. Núria Ros, molt bon dia de nou.
Bon dia.
Rafa Sanahuja, molt bon dia de nou.
Hola, hola.
Andreu González, bon dia.
Bon dia.
Cosetes, eh?
Sí, som-hi.
Les cosetes de l'Andreu.
Vinga, va, qui hem estalquejat avui?
Mira, si em deixes fer un petit apunt, sí, abans de començar a estalquejar. No, és que el dissabte es van fer els exàmens del MIR.
Sí.
I és per felicitar a tots i a totes aquelles que per fi van poder... Sí, per fi van poder fer l'examen i em van sortir més o menys contents. Però, mira, després de més de mig any, estant de dilluns a dissabte, 8 hores cada dia, estudiant, es mereixen...
Un aplaudiment.
Un aplaudiment.
Bravo.
Al balcó. Un aplaudiment al balcó.
Sabíeu que hi havia, a banda dels exàmens MIR, que són els que més es coneixen, hi ha uns altres que es diuen, no sé què, MIR, també, que són d'infermeria, uns de psicologia, ho sabíeu?
Sí,
es
diuen no sé què MIR, s'ho han corregit.
El PIR, correcte.
Sí.
No, perquè ahir estava amb una noia que és infermera i m'ho explicava, i diu, és que només es visibilitza els del MIR, que té molt de mèrit,
no,
el que
ni
fan,
més, ni més.
Però n'hi ha molts altres,
sí, tant,
també.
Sí, mira,
una cosa... que he trobat necessària de dir.
No, i tant. Vull dir, nosaltres, jo, per exemple, crec que mai podria fer un examen d'aquest tipus, eh?
No.
Tindria bastants problemes.
Fet aquest agraïment a tota la gent que es presenta a tot aquest tipus de proves per la sanitat pública d'aquest país, pública i privada. Andreu, ara sí, a qui has estalquejat avui?
Doncs mireu, avui he estalquejat a l'actor Biel Rossell, actor que protagonitza la sèrie Jo mai mai i que avui ens venen a presentar juntament amb Clàudia Riera. Va néixer un 30 de juny, per tant, el seu signe del zodíac és Càncer, i de moment podríem dir que és el convidat més jove del que portem de temporada. I és que va néixer el 2004, i per tant té només 19 anyets.
Ai,
sí,
coseta.
És petit, és petit. Per començar, la seva fotografia de perfil se'l veu a ell encara més petit del que és, calculo uns 8 anys, més o menys, amb la cara empastifada d'una massa blanca, amb una mica de relleu que el que em dóna a pensar... és que s'estava fent una màscara de paper matxé o d'alguna cosa per l'estil. Que jo, de petit, si ho soc sincer, jo no n'havia fet mai, d'aquestes màscares. No sé si vosaltres...
No, jo tampoc.
No.
De guix.
Sí, exacte.
D'aquelles de guix, sí.
Sí. Tu te n'havies fet?
Sí.
Ostres, jo... És que...
Era com el fantasma de l'òpera.
Esplayero. Sí.
Val, clar.
Sí, mon esplai.
Això és mon esplai, sí, sí. I és que mai he anat a l'esplai, per exemple. Llavors... Veus. Però t'he de dir
doncs que... Doncs mira la sèrie perquè val molt la pena.
Sí?
Sí. Hem anat d'esplai, sempre, i de colònies...
Heu vist moltes coses que us recordaven,
no? Exacte, ens recordaran moltes coses que hem viscut, i els que no, sabreu com ho hem viscut. Vull dir que sí. Està bé per les dues parts.
Sí, perquè en veritat hi ha molt estigma, de vegades, sí, amb el tema esplai. Llavors...
Passar que el paper que fa Biel Rossell és molt graciós.
Sí?
Molt.
A veure, és que... O sigui... Jo ja ho veureu cap al final, que diré una coseta. Bé, la dic ara, és molt venjant, se'l veu molt venjant, però també una mica gamberro. Sí, per certes coses. Però bé, a veure, hi ha una fotografia del 30 de desembre del 2021 que realment no sembla que tingui 19 anys. Podria passar perfectament per un noi de la meva edat.
Apa, aquí!
Sí, és veritat. És veritat. A veure, que jo tampoc semblo
un
noi de 26 anys, ara, és veritat. Ara. Semblo que tingui 18, però no passa res. No, però a veure, bàsicament perquè la fotografia en si és en blanc i negre, porta un coll alt, que sempre estilitza molt i sí, fa tant més gran a la persona, i està amb una mirada de mirando a la nada, pensando en todo, que això també, i apretant mandíbula, que això és molt important.
Sí, eh?
Sí, per semblar una mica més gran, apreta mandíbula. És un noi, com ja deia abans, que se'l veu venjant, però també té la seva part gamberra, i és el típic que va penjar una fotografia de quan era petit en aquells fotocalls, entre cometes, perquè no sé si dir-los d'aquesta manera, que trobes fets de cartró ploma, no?, i que hi has de posar la teva cara.
Sí.
Que a mi això em fa bastanta gràcia, però, com que sóc una persona que té bastanta papada, sempre surto malament. És veritat?
Sí. És una cosa que em provoca... I una de les coses pitjors que tinc és la vergonya italiana.
Sí, perquè la gent llavors passa pel davant i et veu allà fent una mica a l'ase, no?
Sí.
No, és veritat. I a més, també et dic, sempre tens el dubte de... Poso la cara més endavant o més endarrere, perquè no sembli...
Absolutament.
Bé, no, el que deia, bon Jan, així que veredicte final està més que aprovat, Biel Rossell.
Anem al toc.
Doncs mireu, les cremalleres de les jaquetes, però no de les normals, sinó aquelles que no arriben a baix de tot. Ja em direu...
Que queda una part de tela, no?, que no cobreix.
És a dir, ja em direu per què els dissenyadors deixen aquests 5 centímetres per sota del final de la cremallera.
Una explicació que ho tenia. Li preguntarem un dia a Inés Ferrés.
Sí, perquè... És que no ho sé. Estèticament, jo no ho trobo gens agradable. No. Perquè et trobes un con allà, que ja em diràs tu què hi fa. El con.
Un què? Un con.
O sigui, una forma de con, perquè
forma
és veritat.
Cònica.
Una forma, sí.
Val, val.
No és forma triangular, perquè efectivament no cabe en punxo, sinó que cabe amb com una mica de línia recta. Bé, no sé com
sí,
que...
sí, sí, sí.
No? Això és un d'aquests que tenim aquí fora.
Ah, exactament.
Ara estem,
la imatge...
tots, ara estem tots mirant el con.
Sí. No, a veure, si ja és difícil...
Bona és bona la imatge, eh?
Si ja és difícil, quan ets petit, cordar-te la cremallera, imagineu-vos que no s'han d'agafar les puntes per cordar-t'ho, sinó que has de buscar-la per allà al mig. No, no, no. Vull dir, estèticament, si teniu la imatge a la cara, ja ho veieu,
correcte,
que no...
No queda bé, no queda bé.
Que no queda
sí,
bé.
Sí, és així.
A més, jo ho he vist avui al matí i se m'ha fet molt, molt, molt estrany veure-ho. La veritat, no sé.
On ho has clar, vist?
Al metro.
Que no se podia saber.
On serà? On serà, si no. A veure, clar, sempre hi ha la típica persona, no?, que tenia la cremallera que estava sempre amunt i avall perquè no es quedava a baix, no? I després la típica que s'embussava cada dos per tres perquè s'enganxava, doncs, amb alguna pelussa del teu abric, no?
Sí.
I no podies acabar d'acordar-te la mà i la jaqueta. Jo, sincerament, no crec que sigui tant un invent molt útil, aquest de la cremallera. Jo sóc més de botons i de velcros.
Jo tinc una pregunta. Teniu alguna cremallera que no se us hagi espatllat en algun moment de la vostra?
No, per això.
Totes?
Sí. Sempre, totes.
Sempre s'acaben...
Jo sí. Quan...
Tu sí, eh?
Sí, sí, sí.
La Núria té cremalleres de qualitat.
Doncs sí.
I ja està.
I ja està.
És així.
A veure, també deveu ser els típics que aneu pujant i baixant, eh? Perquè hi ha gent que es desestressa fent això.
Sí,
que sí? Sou d'aquests, eh?
Jo ho faig també, jo ho faig també. Sí, sí, sí.
Jo no soc conscient, crec que no, però...
No, fins a baix,
potser
però...
Ho fa...
No, exacte, va sent.
Com una
exacte.
Guitarra.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Andreu, la red flag.
Doncs mireu, les persones que en un autobús decideixen baixar el seu seient en detriment del descans dels altres.
No puc amb aquesta gent, eh?
O sigui, perquè no sé el que passa, que quan una persona baixa...
Baixant
seus...
vols dir tirar enrere.
Exacte.
Val, val, val.
Tirar enrere el seu seient.
De largo recorrido.
Exacte. Sí. No, o no de llarg recorregut. Vull dir...
És normal.
D'una hora
bueno,
el, ho pots
ja
fer.
Ja és llarg recorregut, això.
Sí, però... A veure, nosaltres estem acostumats a llarg recorregut, la gent d'aquí a Barcelona, perquè realment per anar d'una punta a una altra de Barcelona ja tardes una hora, d'anar de peu, no? Llavors, moltes vegades una hora, doncs, dius, bé, és un trajecte de mitja distància,
val.
No? A veure, no, o sigui, no sé el que passa moltes vegades que una persona decideix baixar el seu seient, és a dir, que
sí,
tombar-lo, sí. No? I llavors n'hi ha un al mig que decideix no tombar-lo.
Clar.
Clar, llavors es trenca com una cadena impossible de tornar a girar. Sí, hauria de ser com l'efecte dominó, no? És a dir, que quan una peça cau, totes les altres també cauen. I, o sigui, d'aquesta manera tothom tindria el mateix espai i no hi hauria males cares, ni esbufegades, ni fins i tot alguna que altra patada. Perquè això jo ho he fet, per exemple.
Deixa'm dir que...
Fotre una patada, no?
Sí, de molestar-lo, el de davant, a veure què es pensa.
És que jo crec... Perdona, Joana, però jo crec que mai ho he fet... No he viatjat tampoc massa en bus, però alguna vegada que sí. Mai ho he fet perquè sempre penso que el de darrere li molestarà.
Igual.
Clar.
Sí. És un tema d'educació.
Però jo què sé, si, per exemple, la persona de davant comença a baixar-lo, doncs que tothom el comenci a baixar, perquè d'aquesta manera doncs tothom anirà recolzat i tothom tindrà el mateix espai.
La solució és que si tens algú darrere et posi recte.
Ja.
I... Jo a vegades he hagut d'avisar, de dir... Una cosa és que tiris una miqueta enrere, això. A mi, sí. Per exemple, no em molesta l'altre que es tirin tot, tot el seient enrere.
Clar.
Jo li dic, sisplau,
i li vegis
que
la calma,
persona al darrere.
Mira, deixa'm dir que aquest...
Hi ha gent molt mal educada al transport públic.
Aquest Nadal vaig tenir l'oportunitat d'agafar els aves i jo no sé si... No recordava que fos així. Per tant, suposo que han fet un nou tipus d'ave. Els seients reclinatoris, no sé com estan fets, no molesten el de darrere. És impossible.
Perquè hi ha molt espai, clar.
Suposo, sí.
O perquè...
Hi ha molt espai i es reclinen d'una manera que no tiren totalment enrere, no sé com dir-ho.
Bueno, escolta, per això estan les enginyeries, per buscar solucions.
No, està molt bé.
Solucionat, bravo.
Sí, sí. No, i a banda dels autobusos, també abans es podien reclinar els seients dels avions.
Sí.
I llavors allà sí que hi havia bastantes baralles, perquè si hi ha de per si, els seients dels avions són... Sí, tenen molt poc espai.
Ara només transatlàntics, eh?
Sí, ara ja no es poden... No es poden reclinar.
Anem a la popular opinion, va.
Doncs mireu, avui m'he trobat amb aquest tuit del cap de setmana que deia: "Hoy me desperté a las 8 de la mañana, agarré el teléfono y tenía un audio de las 3 de la madrugada de mi novio, que dormía al lado, era un ronquido mío".
Ah, sí. Sí, sí.
M'agraden molt aquests.
Està guai.
Primer de tot, dir-vos que segurament, com jo, sou igual de xafarders i xafarderes, i voldríeu escoltar, no?, aquest àudio de 3 minuts.
Absolutament, absolutament.
No existeix, no existeix.
No l'ha posat, eh?
No, no, home, és que jo crec que devia fer vergonyeta.
Era seu.
Vergonyeta aliena, no? Però si fem servir una mica les nostres imaginacions, en fem més que suficient, no? A veure, per les persones que ronquem, ja se'ns fa prou difícil intentar dormir, no?, de tal manera que molestem el menys possible a l'altra persona. Us sentim molt per les persones que ens acompanyeu en aquest viatge nocturn, és veritat. Ara bé, no ens podeu fer coses com aquestes, perquè, sincerament, jo em trobo un àudio d'aquestes característiques i al principi, doncs, riuré, no?, em farà certa gràcia, però després ja em començaré a plantejar preguntes com: això ho fa perquè és un ultimàtum i vol deixar-me? O per què ho fa si total a mi no em molestarà tant com el molesto jo? No? Jo, de moment, encara no m'he trobat amb cap àudio, és veritat. El que sí que m'he trobat són comentaris cada 2x3 de persones dient-me: ostres, jo no he dormit gaire bé perquè estaves tota la nit roncant. És veritat. Clar, el meu descans després també es veu afectat, no? Perquè el meu cervell no pari de pensar: no ronquis, no ronquis. Però això és com la psicologia inversa, no? Com més ho penso, més ho faig. Uh-huh. Llavors, no sé, persones que no ronqueu, feu-vos-ho mirar també vosaltres.
Home, per què?
I poseu-vos taps per dormir, si cal. Aquí tots hem de fer un esforç.
Clar, clar, clar.
No, el problema no ve només d'un.
A mi no em molesta perquè jo tinc...
Perquè tu ronques.
Jo no ronco. Ah. Però estic tan cansat sempre que podria passar un tràiler... tenim una carretera de tràilers tota la nit passant per davant i jo no...
I no te n'enteraries.
Jo no m'entero.
No? Quina sort.
No m'entero de res.
No, jo tampoc m'entero.
Jo tanco els ulls i caiguen en el més
ni
profund.
Ni qualsevol soroll i...
No, a mi no. A mi
sol
no,
despertar.
Ni la llum ni res. Jo allà... Sí.
No, jo, vull dir, no em molesta.
Jo m'he adormit dret.
Què dius ara?
Sí, home, no he arribat a caure a terra, però allò que tot el teu cos es relaxa completament i t'adorms, i llavors reacciones i...
Dret?
Sí, dret.
Uau.
Això és difícil, he d'aconseguir.
Doncs a mi m'ha passat, sí.
Uau, mare meva.
Escolta, anem als consells?
Som-hi,
va.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Núria Ros, què ens expliques avui i per què ens dones consells?
Mira, avui us porto els consells definitius pel mal d'esquena, val? Mm. Uns consells importants perquè a tots, absolutament tots, jo crec que alguna vegada a la vida ens ha fet mal l'esquena. És un mal bastant comú,
sí.
Però que no hem de normalitzar, tot i això. Dir-vos que el mal d'esquena, això ho sabreu, pot ser provocat per diferents factors, males posicions a l'hora de dormir, lesions, asseure's malament a la cadira. Ara, per exemple,
estem
tots mal asseguts. També excés de pes és un dels grans motius del mal d'esquena. N'hi ha molts, n'hi ha molts. Tot i això, tinc una bona notícia, El mal d'esquena té solució. Existeixen molts remeis casolans que us poden ajudar a alleujar aquest dolor insuportable. Mm-hmm. I jo avui, saps què, Joan? Te'ls porto.
Que bé.
Us els porto.
Que bé.
Per tant, sense més dilació, som-hi amb els consells. Avui els consells definitius pel mal d'esquena.
Ben trobada, també.
Sí.
A pura dolor.
Si et fa mal l'esquena.
No, és que un dolor d'esquena...
És horrible,
eh? És horrorós.
I a la nit?
És horrorós.
Clar, per això. Doncs anem amb els consells, que avui crec que seran necessaris també pels nostres oients. El consell número 1, feu estiraments. En aquest cas, el tema està bastant clar. Els estiraments sí que poden ajudar-nos i molt a disminuir el mal d'esquena. Per tant, sapiguent això i seguint les indicacions dels experts, hauríem de dedicar una part del nostre dia a fer-ne. Uh-huh. Una part del nostre dia significa 10 minuts, No, sí. Necessitem massa més. Uh-huh. Llavors, segurament, a aquestes altures us esteu preguntant i quins són aquests estiraments.
Sí, clar.
Vosaltres en feu, d'estiraments per l'esquena?
Doncs mira, a mi me'n va recomanar el físio.
Sí? I et funciona?
Precisament pel matí. I hi ha un que em funciona molt.
Sí, no?
Sí.
Quin?
Val.
I els tirarà, no sé com explicar-lo. És
complicat, explicar estiraments per la ràdio.
És agafar amb una mà
el
final d'una porta, per entendre'ns.
Val, sí.
Sí, i girar-se cap a l'altre cantó.
Ah, molt bé.
Sí. Aquest no sé si m'estic explicant,
però... És un dels grans estiraments, de fet. Sí. Doncs jo us en proposo un parell més. El primer de tots és tocar-vos els dits dels peus. Així, a línies generals, esteu drets, us toqueu els dits dels peus. Aquesta postura, senyores i senyors, és bàsica i també molt coneguda per relaxar els músculs de l'esquena. Per tant, com dèiem, amb el simple moviment d'inclinar-nos cap per avall aconseguirem evitar o almenys alleujar una miqueta el mal d'esquena.
Però és tocar-se o no. Intentar tocar-se?
És bé,
jo no clar, puc arribar
a la flexibilitat.
És estirar-te el màxim possible.
Sí, sí, sí.
Com
sí.
Molt em tocaré els genolls.
Cadascú es coneix el seu cos i la seva flexibilitat, sí, sí, llavors sí. Potser tu t'ajuda a apropar-te. Jo, que he fet ballet i tinc molta flexibilitat, jo me'ls toco.
Jo no, per exemple.
Això depèn molt
Núria,
de la persona.
La Núria posa el palmell de la mà a terra.
Núria se'ls toca, però passant la mà per entre les cames,
no, però...
torna una altra volta.
Sí, sí, sí.
És
Rafa, que has de, o sigui, la idea és que has d'estirar l'esquena, és a dir, no has de...
No t'has de corbar.
No. El tema és... mira, els oients ho representarem. Us aixequeu drets, aviam? Us aixequeu drets?
Vinga, va.
Val? Ho estem fent en directe, us aixequeu drets.
Ara la gent que passi per aquí al carrer...
Vinga.
Clar, al·lucinarà, però clar, ja és això.
Això és ràdio...
Llavors, amb les dues mans sí? Us inclineu, però amb l'esquena no us corbeu.
No,
el cul cap enfora no, cap a dins.
Que recte.
Val?
Un cap enfora no pot ser.
No, perquè si no estira, Rafa.
Però
I intenteu arribar al màxim possible. Notareu que a la part de darrere de les cames els bessons s'us estiren molt.
Estira.
Clar, doncs de retruc l'esquena també. Hem de practicar, eh?
A l'esquena no em fa mal.
No arribeu massa...
No, encara em queda un pam per arribar.
Bueno, però si feu això, ja us dic, dos minutets al dia, notareu que esteu més àgils i l'esquena us millorarà.
Classe d'aeròbic avui.
Vinga, fet. Llavors, ah, que us noteu millor, perquè hem fet una mica d'exercici. 10 segonets d'exercici.
Jo no, jo estic pitjor.
Va, doncs, Rafa, per si no t'agrada aquest, te'n proposo un altre. És el conegut, la postura de l'arc.
Fem-lo també, va.
Sí, sí que el farem. Mira, és un exercici que consisteix, primer ho expliquem, en recolzar les vostres mans i genolls sobre un matalàs, també ho podeu fer al terra.
Sí.
És a dir, us poseu de quatre potes.
Val.
La posició és aquesta.
Molt bé.
Llavors, us deia, recolzeu les vostres mans i genolls sobre un matalàs, sobre una esterilla, sobre el terra, per després estirar cap a fora i cap a dins. És que és complicat d'explicar per la ràdio. Val?
Jo li dic el gat i el gos.
Com li vulguis dir.
Ah, perquè
com
el gat vulguis... fa així...
Clar, quan el gat...
És a dir,
gat...
anem-ho a visualitzar. Sí. Andreu, ens ho pots representar?
Sí, clar.
Com a rateta,
com quan un gat s'erissa.
Genolls al terra i mans al terra.
Mira la rateta.
Perfecte, Andreu. Molt bé. M'agrada la predisposició de l'Andreu.
L'Andreu ara mateix...
Una vegada estàs així...
Perdoneu, Torna-hi, Andreu.
Una vegada estàs així, perfecte, ja penjarem la fotografia.
Això es diu en l'antiguitat posició
orante. Vale, no. Andreu, i ara estires l'esquena cap a dalt, cap al sostre. Vale, molt bé, i cap endins, cap al terra. Perfecte, ja està.
I
amb aquest moviment repetidament estàs estirant l'esquena i, per tant, alleujant, previnguent el dolor. Molt bé. Ets un crac, de la flexibilitat.
Jo li dono mis dieces.
Tenim el vídeo que penjarem a xarxes socials.
Gràcies, Andreu, per representar-ho.
De res.
Res, el que dèiem, aquest exercici o el primer, els aneu repetint 5 minutets cadascun i, escolta'm, no tindreu mal d'esquena o almenys tindreu menys probabilitats de patir-ne.
Que bé.
Val?
A mi aquest em funciona molt, eh?
Sí, va bé. És que estirar-se és molt agradable. És com...
Sí.
Donem la benvinguda al dia. Després, consell número 2, apliqueu calor i fred a l'esquena. Val, en aquest cas, hi ha múltiples estudis que confirmen l'eficiència de la termoteràpia i la crioteràpia, val, que són bàsicament tractaments amb calor i amb fred. Per tant, sapiguent això, si us fa molt mal la zona lumbar, un parell de vegades al dia podeu posar-vos una compresa calenta o freda. Això ho hem explicat diverses vegades. Les compreses, evidentment, retenen el líquid. Per tant, si vosaltres creieu que us pot ajudar la calor, doncs una compresa calenta, la zona que us fa mal, durant uns 20 minutets. Si creieu que us funciona el fred, doncs el mateix, però amb una compresa freda. Això us ho dirà el vostre metge, o si aneu a fer sessions de fisioteràpia, doncs això. Sí. Llavors, en principi, quan hagin passat aquests 20 minutets, el mal us anirà menys. És una miqueta com... Jo, quan tenim mal d'ovaris, les noies, ens posem un coixinet calent.
Sí.
Doncs bàsicament el mateix. Si no voleu utilitzar una compresa, feu-ho amb un drap calent o amb un coixinet.
Una esterilla d'aquelles elèctriques...
Sí, o amb una mica de gel. Això depèn de cada persona. Després, consell número 3, el gran consell que no ens agrada però que s'ha de fer, és fer esport. L'esport fa que els vostres músculs vagin agafant força i flexibilitat, això ho sabeu, i per tant, si els vostres músculs són forts, tindreu menys probabilitats de patir lesions. Per tant, sapiguent això, hauríem de practicar esport. Ja no us ho diré jo, va, us ho he dit moltes vegades. Quantes vegades a la setmana? Més o menys?
3.
Val?
Unes 3,
molt
sí.
Bé. Dues o 3 vegades a la setmana, i repeteixo, quan dic esport em refereixo a caminar, a fer ioga, a fer meditació, no cal que anem a córrer. Vull dir, el que el vostre cos us demani.
Millor.
Vull dir, si no heu fet mai esport, no cal que ara us poseu a córrer per la diagonal. És que l'endemà estareu fotuts. No, aneu a caminar una miqueta per la carretera de les Aigües, veureu tot el Tibidabo, és preciós, no hi ha tanta contaminació. És fer algun tipus de moviment, bàsicament.
Vale.
Llavors, consell número 4 per anar acabant, aneu-vos a fer un massatge.
Ai, mira.
Ai,
bona aquesta. Això ho vas colant, realment ho coles molt, eh?
Clar, no, si tenim algun oient que ens escolta i ens vol regalar un massatge, clar, jo que estaré encantada d'anar-hi, eh?
Jo també.
Un oient que comença per car, no?, per exemple.
Sí, per exemple, i que acaba amb u. Llavors, no sé si ho sabíeu, segurament sí, perquè en aquesta secció ho hem explicat.
El
un bon massatge... Sí, en Quico.
Clar, però m'està mirant com dir què estàs dient.
Dient és una altra cosa.
Segueixo?
Sisplau.
Sí, perdó.
Doncs un bon massatge, i a més, fet a mans de professionals del sector, pot ser molt eficaç per alleujar un mal d'esquena crònic, és a dir, d'una persona que en pateix molt sovint. Per tant, sapiguent això, si sou d'aquelles persones que patiu mal d'esquena persistent, us podeu posar a mans d'un professional dels massatges i us en podeu anar fent de tant en tant. Sé que no és un consell money zero, perquè en aquest cas sí que s'han de gastar diners, però escolta'm, si és un dolor recurrent, doncs poseu-hi solució.
Sí.
Val? Llavors, si a banda de fer-vos un massatge també practiqueu ioga o meditació, estareu molt millor.
Per què no?
Estareu molt millor.
Per què no?
A davant de la televisió mateix, us poseu una sessió de meditació, respireu profundament...
Amb... La punta del colibrí.
Sí. T'he de dir, a mi em serveix molt, eh?
El ioga, no? No va així
de postures. Sí. Us obriu una espelma, encens.
Ara.
La llum tènua, un vaporitzador d'aigua, esteu més relaxats, ja podeu anar a treballar l'endemà.
Enia de fons, o que nigi, i vinga.
Jo us he de dir que la salutació al sol és molt... O sigui, et desperta bé. La salutació al sol.
El salut al sol, sí. És una de les postures que més es coneix del ioga.
Sí.
No?
Sí, sí, sí.
Com es fa? Aviam, explica'ns-ho, sisplau, pels oients.
No, són com 4 exercicis, més o menys, en què comences de peu, fas una mica l'equilibri, després fas l'estirament aquest que ens deies al principi d'intentar tocar amb les puntes dels dits als peus.
Ho podeu trobar al YouTube.
Després fas el que li dic jo, la cobra.
Ai, no.
Que és arquejar.
Exacte. Cobra l'ha de fer... Bisbal. Sí, sí.
Res.
Consell. El darrer consell.
Sí, 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 tant. El consell número 5. És que a mi em poses aquesta música.
Clar, ja estem.
Es desfà.
Va, consell número 5. Doneu importància a la vostra postura corporal. Aquest és com un consell molt general. Quan dic postura corporal també significa l'hora d'anar a dormir, quan aneu a prendre un cafè amb els amics, qualsevol cosa. Inclús quan estigueu drets. Llavors, segur que ho sabeu, però no està de més dir-ho. Molts mals d'esquena es poden evitar si dormim i ens assentem bé. I és tan senzill com intentar mantenir l'esquena recta. Ara en Rafa Sanahuja ho està intentant fer i ho fa bé. Val? Esquena recta, quan estem de peu, però també quan estem asseguts.
Aquesta és la meva postura antinatural, aquesta és la natural.
Clar,
és que ens deixem caure tots, eh?
Sí, anava a dir, segueix complicat, sobretot per les persones que treballem davant una pantalla i que no estem en constant moviment, però ens hauríem de seure senzillament amb l'esquena recta i sobretot...
Ara per seure recta igual...
Escolteu aquest consell, que és molt important. Les cames no les poseu una sobre l'altra.
No, eh?
Les cames rectes, els genolls mirant el vostre company que tingueu al davant.
Ara.
I esquena ben recta. D'aquesta manera, mira, semblareu segurates mentre treballeu, però no tindreu mal d'esquena.
Una mica aquells dels croissants que...
No, sí.
Jo el que em vejo és la gent que toca el piano, que esquena...
Ah, mira, ho has clavat. Rectíssim. És la representació de com la gent toca el piano, com mira de seure. Val?
Sí, sí.
Llavors, a l'altra cara de la moneda, quan dormiu, també ho heu d'intentar fer cap per amunt.
Val.
Mirant el que es coneix com el teletecho.
Intentar dormir cap per munt.
Sí, perquè l'esquena d'aquesta manera està recta, segur. Sí. Llavors, si dormiu de costat, heu d'intentar no encorbar-vos molt. Però això és més complicat, perquè, clar, quan dorms, evidentment, no ho controles.
Sí, sí, sí.
Llavors, jo us diria cap per munt. A mi és una posició que m'agrada moltíssim, em relaxa molt.
Sí.
Per tant, amb això tinc sort. Si no, us heu d'intentar, doncs, estar amb l'esquena recta. No us ha passat mai que us heu despertat al matí amb dolor d'esquena?
Sí, cada dia.
Exacte.
Doncs això pot ser perquè us heu passat la nit encongits, no sé com dir-vos.
Segurament.
Llavors, fins aquí els consells, Joan. Us he donat alguns tips que podeu seguir des de casa, si no posar-vos en mans professionals, però sempre podeu recórrer a la medicina natural. Val? El doctor Jacinto Valverde ens ho diu cada dia 1:15. Dels amics de Marnis. Funciona molt la medicina natural, t'he de dir. Jo consumeixo medicina natural.
Suposat.
I si no us agrada aquesta i teniu un mal molt persistent i que no podeu aguantar medicina tradicional de tota la vida, això ja ho deixo a la mà de cada oient.
El que sí tenim és la fórmula.
Home, i tant. I la fórmula avui és estiraments, més calor i fred, més esport, més massatge, més bona postura corporal, igual el mal desapareix.
Gràcies, Núria.
Vinga, va, pràcticament 9 minuts i arribem a les 10 del matí abans, però...
Aquesta rialla que s'ha colat...
Cap, bravo. Aquesta rialla que s'ha colat...
És l'alegria, no?
És l'alegria de l'equip.
L'alegria del dilluns.
Absolutament.
L'alegria del dilluns. Jo vaig arribar cap aquí i vaig... escolto una rialla... Clar, està el carrer en silenci.
Sí.
I escolto una rialla... No sé si la,
és aquesta.
Si la podem recuperar o no, però escolto una rialla en mig del...
Aquesta rialla.
Aquesta rialla ressona. És un eco... A tot el carrer Comtes de Belllloc, la gent va sortint als balcons, si
sí,
ha passat,
sí.
I és una persona feliç, que és Núria Ros,
ara
aparcant la moto.
Ja avui l'he aparcat supertorta, no us espanteu. Si veniu pel
barri de
Sants... No, perquè m'he passat de llarg. No t'he vist, Rafa, avui al matí. Sempre ens trobem a primera hora.
Sí.
I avui he arribat 5 minutets més aviat, no t'he vist i ja m'he despistat.
Ara,
no.
Ara en Jaume Miret amb el cotxe que em tapava...
No, sí, no pate... Ara l'aniré a canviar perquè, escolta'm...
Total, que l'alegria del dilluns...
No, l'he posat a l'enrevés, no sé què ha passat.
És que les línies van en un sentit i la moto...
Perquè m'he passat de llarg i en comptes de donar la volta, evidentment.
Has tornat així.
Com s'ha de fer.
Llavors estan totes les motos cap a un costat... sesgades cap sí. a un costat i la de Núria Ros, si voleu saber quina és la que està...
No, em sembla que a partir de les de Núria Ros...
Han fet el mateix.
És com el que, és lo típic.
És com el que ens explicava l'Andreu. Era tothom, no? Fa
el seient enrere. És lo típic que aparca el cotxe també si algú està mal aparcat.
Exacte.
Però estic dins de les línies reglamentàries.
Sí, molt bé. És així.
Hi ha una persona que posa multes i em vingui a multar. Estic dins del límit.
Absolutament.
Ho he fet a la meva manera.
Ara ho canvies en un moment i et quedes més tranquil.
Escolta'm.
Perquè ara que ho sap, l'Andreu segurament no podrà continuar vivint sense que aquella moto estigui recta.
Sí, és així. Té toc.
Sí.
Escolta'm, saps on podem anar amb moto?
Bueno...
A Cap Bravo.
A Cap Bravo. Tot i que no cal, perquè trobareu un Cap Bravo gairebé a cada cantonada. No cal agafar la moto per anar a Cap Bravo, si us ve
Però que si calgués.
Si calgués. Si viviu, per exemple, a dalt de la muntanya, que ahir en principi no hi ha Cap Bravos...
Oh, perdona.
Amb 3.000 Cap Bravo, escolta'm, eh?
Home, això què vol dir?
No ho sé. Jo crec que igual no han arribat, no?
Oh, i tant, que han arribat.
Han arribat a les muntanyes. A les cims. A les cims de les muntanyes.
Han arribat a tot arreu.
A tot arreu, teniu raó. Jo demano disculpes.
Han escalat per posar Cap Bravo.
Demano disculpes.
A veure, allà no n'hi ha cada cantonada, però sí que n'hi ha un.
N'hi ha un.
Tu saps Castellfollit de la Roca?
Allà.
N'hi ha. No?
Ahir hi ha un Cap Bravo, no? A Castellfollit.
Segurament sí, per...
Segurament, perquè allà on hi ha un ciutadà o una família nombrosa o una personeta que té una necessitat, allà està Cap Bravo. Per donar-li resposta. Bravo, Cap Bravo. Molt bé, Núria Ros. 3.000 supermercats a les 4 províncies catalanes, 65 anys d'història, tot personalitzat, pensat per a les noves necessitats del consumidor. Tot és meravellós. Són legión.
Ja pensava que tu deixaves. Sí.
No m'ho deixo mai, perquè són legión. 3.000, us ho deia ara. I bueno, després està la quantitat de productes, d'ofertes, és meravellós. Productes per metre quadrat, trobareu de tot, absolutament de tot. L'altre dia vaig anar a fer la compra a Cap Bravo, evidentment.
Ai, què tal?
Com a persona, molt bé.
Com a persona. Vas anar a fer la compra a Cap Bravo com a persona.
Com a persona de bé. Com a persona de bé.
Com a animal,
vaig anar, i bueno, vaig entrar, i al primer metre quadrat...
Què?
Ja ho tenia tot.
No, és que és així.
Ja ho tenia tot.
Entres i surts.
Vaig entrar, vaig agafar tot, i vaig girar, i allà estava la caixera dient que sepa que le voy a cobrar menos por esto, porque tiene pinta de que necesita una oferta personalizada.
Una ayudita.
Vaig anar, bueno, clar, vaig anar, en fi, una mica entrepós, no passa res.
Sí.
Total.
Que si vols, pots anar als següents metres quadrats.
Pots anar, perquè n'hi ha... Pots anar, però no cal, perquè ho tens tot concentrat. Exactament. I sabeu que cada setmana tenim una cistella Cap Bravo.
Sí.
Aquesta, ja portem... Aquesta és la quarta, ja, de gener, eh? Portem...
Sí, clar.
És que el gener es fa llarg, eh? Sort que hi ha les cistelles.
Llarg, a Cuesta d'enero. La cistella ens ajuda a passar millor el mes. Ja sabeu que els amics de Cap Bravo han pensat una cistella per donar-vos energia de cara a aquest inici d'any.
Mm-hmm.
Els cigrons cuits per aquí, l'espagueti nero per allà, tonyina en oli d'oliva per a cullar, tomàquet cassolà.
Taran, Rafa ho diu així, perquè la cistella és tan gran...
Sí.
Que està tot repartit.
És una mica també com el bolso aquell de la Mary Poppins.
Sí,
treus de tot. La mà i treus allà.
Treus de tot.
Treus un...
O la butxaca d'en Doraemon.
Absolutament. Exacte. Ui, la butxaca del Doraemon.
Ai. És que tu segur que vas a Cap Bravo i et trobes un Doriyaki, com els d'en
Doraemon.
Sí,
absolutament.
Sí que n'hi ha.
Els he vist i els he comprat i els he tastat.
Tenen uns, de veritat, uns productes que jo no havia vist al lloc. L'altre
no
dia, ara digueu-me antiquada, unes galetes que tenen nom de dona,
Vale. Maria, Maria.
Vale, Maria, correcte.
La senyora Maria.
Minis, però minis. Minis.
De marbú dorada, sí, 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 de marbú dorada.
Del tamany de la ungla del dit petit.
Les he vist jo també. Ai, a Can Prou.
No, quina és aquesta brutalitat? És
i molt bé de preu, 1,40. Aquestes... 1,40, ja us ho dic, és que jo les compro.
Aquestes galetes em fan falta, eh?
Oh, sí, sí.
Per sí, fer... són bones.
Són com cereals.
Per fer llet, no? Queda... amb galetes.
Ai,
això jo...
Sí, no.
Que en són de bones.
Jo a la porta les compro a tones.
Jo a la porta compro amb una capsa d'aquestes, es morra.
Jo a la porta té una piscina, ai, té una piscina olímpica amb llet.
Amb, i galetes.
Amb llet i galetes d'aquestes.
I perdona, i ara una cosa, us donaré una altra solució. Endavant. Per si teniu aquestes galetes a casa.
Endavant.
Podeu fer el fons, diguéssim, del vostre pastís de formatge.
Ara.
I quede...
Ara. Que bo. És riquíssimo.
Quines bones idees. Estem inspirats avui. Per cert, dilluns estic sorprès. Tomàquet cassola.
Ala, ja està.
Suc de taronja, selèctia, oli...
El caviar dels matins.
El caviar dels matins. L'oli siurana, que és or pur, i després els productes de neteja i la revista Sabor. Escolteu. A veure, espera, que em centro amb els papers, que ja no sé ni on estic. Tirem de dies mundials.
Ai.
Els d'avui són un tostón. No els agafo.
Ai, llavors...
Però ahir diumenge va ser un festival, eh?
Sí?
Ahir va ser dia mundial de la neu. Enhorabona. Compte. A Jota Bayona. Dia internacional...
No!
De la Dia Internacional de la Braçada. Enhorabona als Teletubbies i a la Caselles. Dia Mundial de l'Esquirol. Enhorabona a Chip i Chop. Dia Internacional del Mariachi, de la Meditació i de la Mediació.
Mira. Molt bé.
Enhorabona als premiats i als que feu ioga per cuidar-vos l'esquena.
I a Xavi Pastor, que es dedica a la mediació.
I a Xavi Pastor, evidentment. Des d'aquí una abraçada forta en el dia posterior al dia de la abraçada. Molt sucós tot, però de tots jo em quedo amb un concret. Ahir va ser el Dia Internacional...
Ai.
Del pantaló de chandall.
Cuando salgo a la calle siempre llevo el chándal y en el barrio me respetan por mi forma de andar. En el chino, en el pala siempre llevo el chándal. Lo que digan, lo que hablen, y es que me da igual.
En el chino, en el palas, eh? Aquest és el nivell.
A tot arreu.
Pantalons,
concretament dels pantalons de chandall, eh? No del chandall
sencer. No,
sencer.
Pantalons.
Pantalons de chandall. Chandall, una peça de vestir que, segons sembla, va ser creada per Adidas cap als anys 60, pensant en els esportistes, que va aconseguir el seu zenit als anys 70 amb el boom del jogging i el footing,
sí,
quan el xandall va fer aquest salt als armaris de les persones corrents, no només ja per als esportistes. L'origen del nom és molt curiós, us ho explico? Teniu curiositat?
Sí.
Té origen francès i procedeix de l'abreviatura de dues paraules. Marchand d'ail. Què significa venedor d'alls?
Com?
Sí, sí, sí. Encara també es fa servir per dir verduler o fruiter a França.
Ai, m'encanta la paraula verduler.
El terme fa referència a un jersei de canalé que feien servir els venedors d'hortalisses a París.
Fixa't.
Per protegir-se del fred. I el terme va acabar convertint-se en chandall, i d'aquí va passar a anomenar-se chandall.
Marchandall.
Marchandall, venedor d'alls.
Està molt bé,
no ho sabies, això, eh?
No, no tenia ni idea.
Us utilitzo, us informo, us entretinc.
M'agrada perquè un pantaló que va néixer per fer esport s'ha acabat usant per un pantaló de diumenges al sofà de casa.
Bueno, clar, sí. Exactament. Ahir va ser el dia de la peça oficial dels quillos, té certa mala fama entre els xurs. Els xurs, els forocotxeros, per alguns és una peça de fracassat, però altres els eleva a una tribu urbana, eh? Rosalia porta molt xandall,
sí,
per exemple.
Sí, perdona, i... és que un xandall estilitza molt, si el saps portar bé.
Absolutament.
I la Paula Moreno, per exemple, jo crec que de la casa, i Pol Corredoira són els principals lluïdors d'aquesta peça pantaló de xandall.
Sí, 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 sí.
Aleshores, la pregunta és... Feu servir pantalons de xandall? Teniu per casa? Sortiu al carrer amb pantalón de xandall? El feu servir només en la intimitat? Allò, per, saps... Doncs vinga, va, volem saber què opinió teniu, quina relació, que tu dices que t'agrada aquesta fórmula de pregunta, Cap Bravo, quina relació tens tu amb els pantalons de xandall? Teniu pantalons de xandall, Núria Ros? Tens...
Sí, i tant.
Sí, i surts al carrer amb pantalons, sí, de xandall?
Per anar a Cap Bravo.
Ah, mira.
Perfecte.
Relació oberta.
Jo en tinc, però no surto gaire al carrer amb xandall.
Però per casa sí, no?
Per casa sí.
Còmode.
És que és còmode.
Sí, 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 és molt còmode.
Jo, a mi, com la Núria, m'encanta anar a fer la compra,
sí,
amb xandall.
Sí,
xandall.
Sí, però sí, una cosa, sí, a mi m'agrada anar amb pantalons de xandall, de suadora, també del mateix xandall, i després la gabardina. No sé, no em pregunteu per què.
Sí. Bueno, és un estilisme, no?
Estil, sí, estil propi per molta gent.
Exacte, cada dia...